I els dèiem al principi del programa que entrevistem avui a una de les candidats que formen part d'aquestes tres formacions que les eleccions del 2019 van quedar al pom de dalt, amb quatre regidors, dues d'elles, Esquerra Republicana i Junts per Sitges, i tres, el Partit dels Socialistes. Mònica Gallardo, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Com esteu, a meitat de camí?
Bé, animada, molt animada i molt contenta. Sí.
Prometeu dir la veritat, tota la veritat?
Sempre.
Sempre? Va. Heu tingut més sintonia amb Abigail Garrido al Consell Comarcal que amb Aurora Carbonell a l'Ajuntament?
Malauradament, sí.
Sí. A partir d'aquesta resposta, us incorporaríeu en un govern d'Esquerra o incorporaríeu Esquerra al vostre govern, en el cas que...
Nosaltres incorporaríem al nostre govern aquelles persones que estan disposades a complir el nostre programa electoral, que al final estem convençuts que és el programa de govern que necessita Sitges per afrontar aquests propers anys molt importants.
Això demanaria relativitzar moltes de les coses que han passat o no?
Sempre cal relativitzar i sempre cal tenir doncs, tota la cintura possible i sobretot molta alçada política per no pensar en els interessos d'unes sigles i d'uns colors i pensar en el bé comú, que és el que estem cridats les persones que ens dediquem a la política durant un temps de la nostra vida.
Vinga, doncs dues més abans, òbviament, d'arrencar aquestes 13 preguntes que tenim sobre la taula. Ha canviat molt Mònica Gallardo, de la Mònica Gallardo, de l'època de Miquel Forns, a la Mònica Gallardo candidata en aquestes municipals?
Evidentment. Jo crec que totes les persones anem canviant a mesura que van passant els anys. Hi ha una cosa que és fonamental i la base de cadascú, doncs, segons quines edats ja no canvia, però ser la cap de l'oposició, també presidir una institució, com feia referència ara, com el Consell Comarcal, m'ha ensenyat moltes coses i l'aprenentatge sempre és positiu. En sé molt més de l'administració pública ara que fa 4 anys i també en sé molt més de com es mou la política i especialment la municipal.
I... heu canviat en la manera de fer o no? Si jo aquests crec... anys usen d'alguna forma...
Jo crec que no, la base és la mateixa i el que... Jo crec que no, el que passa és que jo sempre ho dic això, eh? Un sempre té una falsa percepció d'ell mateix i jo crec que són els altres els que han de jutjar si jo he canviat o no o com he fet o no la meva feina. A mi m'agrada poc jutjar-me a mi mateixa.
Aquesta és una campanya on la independència no apareix tan sovint com fa 4 anys. Eh?
Certament, apareix poc.
Per què?
Doncs segurament hi ha més d'una resposta. Jo crec que hi ha molta gent que a peu de carrer et demana parlar-ne. Jo crec que hi ha dues campanyes, no? Aquella que segurament es visibilitza en els actes que són més públics o en les entrevistes com la que fem avui, i l'altra que jo crec que és la de veritat, l'autèntica, no? A peu de carrer. Hi ha molta gent que continua demanant quina és la nostra feina, la nostra capacitat per tirar endavant aquell anhel que va tenir un punt culminant l'any 17, no? I nosaltres hi som explicant i dient quin és el paper que s'ha de fer des dels municipis en aquest sentit, que és molt diferent al que han de fer les altres institucions per damunt nostre.
Era excessiu fa 4 anys i és massa poc ara?
No, perquè al final jo crec que el més important és que la gent confiï en que qui està al capdavant d'un projecte polític tingui una fermesa important en els principis i els valors i a partir d'aquí hi ha moltes possibilitats, és a dir, no necessàriament per fer proclames es fa més feina moltes vegades. Jo crec que en aquest sentit és important tenir clar o present qui ha preservat algunes coses i qui no les ha preservat.
Tenim 13 preguntes i podeu agafar el número que us vingui de gust.
Això va així.
Això va així.
Vale, perfecte. Doncs agafaré la primera, que és el número que més m'agrada a mi, que és el número 8.
El número 8. Per alguna raó, el número 8? Algú us agrada per... És que algun candidat diu, mira, és el meu de tota la vida, perquè no sé...
Perquè és el dia que vaig néixer i sempre m'he quedat amb el número 8.
Perfecte. Número 8. Bé, doncs no és un mal tema. Municipalitzar el servei de neteja és la solució definitiva per resoldre els problemes? O cal augmentar el pressupost? O cal vigilar més la feina? O cal multar l'incivisme? Què faríeu?
Em quedo amb les dues últimes preguntes. Nosaltres no contemplem municipalitzar el servei de neteja. Cal ser capaç de controlar més el plec de condicions que contempla com s'ha de fer la neteja a Sitges i nosaltres creiem que aquest ha estat el problema que ha patit Sitges. Un contracte de 9 milions d'euros que no s'han complert en alguns casos perquè no hem estat capaços de controlar l'empresa.
O sigui, no està en una qüestió de diners?
No. 9 milions d'euros han de ser suficients per tenir Sitges en perfecte estat de revista o si no, o si més no, millor, molt millor del que tenim ara perquè Sitges no està net.
Alguns candidats, candidates apunten a un sistema mixt.
Nosaltres creiem que tenir empreses potents com la que tenim en aquests moments a Sitges no és una mala solució. El que passa és que cal establir una bona dinàmica de control i gestió entre l'Ajuntament i l'empresa.
Com es multa l'incivisme si... Vaja, qui ens escolti pensar, escolta'm, si hi ha incívics per tot arreu, com...
Jo crec que hi ha una cosa molt important, que és que la neteja porta neteja i la brutícia porta brutícia. És veritat que s'han fet alguns intents que no han arribat mai al lloc o com a mínim a canviar segons quines coses. L'incivisme, per començar, s'ha d'intentar multar interpel·lant a la consciència de cadascú, i crec que totes aquelles campanyes comunicatives que siguin al màxim d'invasives i que permetin apel·lar a l'acció ciutadana envers l'estat de la via pública són sempre necessàries. És important anar recordant a la gent com s'han de fer les coses i sempre serveix per millorar una mica.
Un nou número?
Mira, el 7, que no ni me l'havia mirat, anem cap enrere.
Número 7. Tots els directors, directores de les escoles afirmen unànimament que Sitges necessita un nou centre educatiu, però el darrer ha trigat 15 anys en obrir les portes. Algú pot garantir que hi haurà una nova escola aquesta legislatura?
És una garantia complicada de fer, però sí que també és una garantia, efectivament, el que afirmen els directors dels centres, que són els que saben la pressió d'inscripcions que rep. El que lamentem, i el que a mi em sap molt de greu, és que haguem trigat el que hem trigat per fer aquesta escola nova, l'escola Agnès, i que ho haguem fet d'una manera que no ens permeti l'ampliació. És a dir, tenim una nova escola amb només una línia que no permet, pel que se'ns ha dit, l'ampliació d'una segona línia, i això és una mala notícia. En aquest sentit, jo crec que és important recordar-nos que el departament, la Generalitat, té un deute amb Sitges, perquè Sitges va haver d'afrontar un cost que no li pertocava. En aquell moment es va pensar en el bé comú i en el mal major que s'havia de solucionar, i es van aportar diners municipals a la construcció d'un centre que li corresponia al govern de la Generalitat. Aquest serà un tema que s'haurà de parlar directament, insistentment, tossudament i molt pesadament amb el departament, perquè sigui el govern que té les competències a qui li correspongui trobar la solució a aquesta demanda a Sitges.
A la Generalitat li ha anat bé, això, no?
A la Generalitat li ha anat perfecte.
En això i a les llars d'infants també?
Efectivament, això va passar al tema de les llars d'infants després de la crisi important de l'any 18, que van ser no aquest ajuntament sinó molts altres els que van assumir els costos d'una competència que li corresponia al govern. El que passa és que no podem perpetuar aquestes condicions, perquè sempre som els ajuntaments els que acabem pagant el pato, si em permeteu l'expressió, i malauradament segurament ara començarem un mandat que també anirà per aquí. Hi ha hagut molta relax amb el tema de la regla de la despesa, del compliment de tot això. Hem pogut gastar el romanent amb coses que no tocava gastar-los, però això s'ha acabat. Europa ja ens ha dit que això s'ha acabat i segurament venen uns anys complicats, així que haurem de trucar molt a la porta de les administracions de dalt i que aportin els diners que han de portar als municipis.
Una nova pregunta?
La 2.
La 2. Què faríeu a les platges si creieu que cal fer-hi alguna cosa? És evitable l'enderroc de Kansas, Pícnic i Club de Mar?
Aquesta no és fàcil, eh? Sobretot la segona part. A les platges, cal sobretot buscar d'una vegada per totes un pla d'estabilització, que màgia no farà, però sí millorarà la situació. El que segur que no pot passar és el que ha passat aquests últims 4 anys, que és no fer absolutament res. No pot presumir aquest govern de que ha fet una bona gestió, perquè punt número 1, el pla d'usos s'ha canviat perquè no tenien cap més remei, perquè tocava per llei, i evidentment s'han renovat les concessions perquè també no els hi quedava cap més remei. El resultat ha estat que la concessió dels nous serveis ha generat una tensió molt important als que volien, als que no volien, i en aquests moments és evident que tenim guinguetes, però la gestió ha estat absolutament ineficient, i recordar-nos que l'any passat vam estar tota la temporada sense concedir 2 de les platges de Sitges els serveis que necessitàvem per passar l'estiu. Lluny de l'àmbit dels serveis, pel que fa al tema de la sorra, evitar el que és una realitat, a mi em sembla que no és fer un favor a ningú, i això és el que ha fet aquest govern. Nosaltres tenim una visió absolutament diferent. La realitat és que les Bocanes dels Ports i Sitges, cal recordar-nos que és el poble de tot l'estat que en té més, s'han de dragar, perquè si no els ports són impracticables. Aquesta sorra en aquests anys anteriors ha anat a parar d'altres municipis. Nosaltres hem decidit que no la necessitàvem, quan sí que la necessitàvem, i per tant cal plantejar una solució transitòria mentre no s'hagi realitzat la solució definitiva. A mi em fa molta gràcia quan ara el segon partit d'aquest govern, no? Tenim una foto que és molt curiosa, perquè l'Esquerra Republicana diu que no faran res, el PSC diu que sí que faran, però no han fet res durant 4 anys. Per tant, a mi m'agrada molt apel·lar a la fulla de servei dels partits que han estat governant. És a dir, què han fet els partits de govern per estabilitzar les platges? No han fet absolutament res. Nosaltres creiem que cal fer. Segurament la dels espigons submergits és una solució, i haguéssim pogut començar per la que ja teníem a sobre de la taula, que està en un calaix del Ministeri, i per molt que hagués rebut delegacions, doncs resoldre com podíem emmotllar aquell projecte a la situació que tenim a Sitges. No s'ha fet absolutament res, i no ens podem permetre ni un mes més, ni un any més sense que Sitges treballi per l'estabilització del seu litoral, perquè posa en perill altres coses, com per exemple el nostre passeig.
Per tant, dos apunts a partir d'aquí. Per una banda, esteu per recuperar el projecte que va quedar sobre la taula en època de Miquel Forns, i per altra, si es parla de dragatge, aquest dragatge seria específicament destinat a moure la sorra de les bocanes dels ports?
És que això s'haurà de fer, perquè és que si no voldrà dir que eliminaríem els ports. És a dir, els ports, si no es draguen, no funcionen. És a dir, no poden ni entrar ni sortir els barcos. Per tant, els ports s'hauran de tornar a dragar. I una reflexió, perquè això és el peix que es mossega la cua. És a dir, segurament, si estabilitzem les platges, els ports no s'hauran de dragar. És a dir, ara els ports es draguen perquè la sorra de les platges se'n va cap a les bocanes, entre d'altres. Per tant, posem-hi ordre i, per tant, si fem alguna cosa per estabilitzar les platges, els ports no s'hauran de dragar. No veurem aquests vaixells, que no ens agrada gens veure, fent aquesta acció necessària per continuar avançant. Així que sí, ens hi posarem i recuperarem aquest projecte o aquest màgic projecte d'aquests altres que ens expliquen altres partits del Ministeri.
Afegeixo al final de la pregunta. Kansas Picnic Club de Mar?
Malauradament, sembla que la situació final d'aquests establiments no serà la que tots desitjaríem.
És a dir, està escrit això?
Això està escrit. Jo crec que no podem negar el principi de realitat, i si fem un exercici de repassar l'hemeroteca de les notícies que, i fins i tot fa pocs dies, estan passant a llocs molt emblemàtics del litoral català i fora del català, diferents punts de l'Estat, la llei i costes de l'Estat té molt clar que s'ha de fer amb tot això. I malauradament sembla que tindrem una fesonomia diferent en els propers anys a Sitges. No ens agradaria gens que això passés, però creiem que hi ha molt poques solucions per revertir-ho.
Un nou número?
El 12.
Número 12. Prop del 20% dels sitgetans són majors de 65 anys. Les residències no estan a l'abast de tothom, com tampoc les facilitats per poder desplaçar-se si, per exemple, els han d'acompanyar per anar al CAP des del casc antic. A la vegada, la pandèmia ha evidenciat un problema evident pel que fa a la salut emocional de molts joves que no tenen possibilitat de lleure. Quina reflexió us mereix?
Em fa venir la reflexió de que la pandèmia ens ha fet posar-nos davant de la necessitat d'afrontar tot l'àmbit de la cura a les persones d'una manera diferent a com s'ha vingut fent fins ara, que jo crec que aquí hem d'abocar tots els esforços necessaris. Nosaltres treballem, ho hem fet des de l'oposició i evidentment ho farem quan tinguem la possibilitat de governar. Jo vull pensar, jo vull somiar i faré tot el que estigui a les meves mans perquè Sitges sigui una vila cuidadora. Això vol dir que hem de posar especial atenció en tot el cicle vital de les persones, és a dir, per tant, no hi ha un àmbit d'edat que sigui més necessari que l'altre. Em neguitegen des de la salut emocional i els drets que ha de tenir una criatura des de que neix i, evidentment, pensant les persones fins que arriben a l'última part de la seva vida, no? En l'àmbit de la gent gran, crec que és important recordar-nos que estem perdent oportunitats per aquesta falta de diàleg amb els agents externs, no? I aquí jo vull dir que, per exemple, tenim una entitat de referència com és la Fundació Ave Maria, que porta 12 anys, 12, és a dir, 3 mandats, intentant que cedeixin i que es faci un conveni amb uns terrenys públics, per tant, que es pugui desenvolupar un centre de referència amb la nova manera de relacionar-nos. No seria una residència, serien espais per viure-hi amb serveis compartits, tant per persones grans com per persones amb dependència. Hem de treballar conjuntament amb les entitats que en saben. Sitges tenim el privilegi de tenir entitats com la Fundació Ave Maria i hem perdut 4 anys per no treballar més directament, intensament amb ells. En l'àmbit de la salut emocional, evidentment, tots els programes públics i els recursos que existeixin per estar al costat de les persones que ho necessiten seran pocs, i posant un accent especial en els joves, que crec que han estat especialment castigats en aquests últims anys i que, malauradament, a vegades també estigmatitzats en negatiu, i és una situació que hem de revertir. Hem de posar molta atenció als joves. Les persones grans ens necessiten, per suposat, però segur que qui més ens necessita són els joves, que són els que han de generar el present i el futur, no?
Hi ha una pregunta vinculada amb l'oci nocturn, però a partir dels joves i del debat jove d'ahir, apuntem. Una de les referències que precisament una de les mancances que apuntaven els joves és que no els dona la butxaca per sortir de festa aquí a Sitges.
Sí, però fixa't,
I ho deien tots, allò de la impossibilitat de lleure.
No els dona la butxaca. Jo no sé si ho han fet els altres candidats. Jo sí que ho he fet, he tingut més d'una conversa de dos i trobades amb col·lectius, és a dir, amb grupals, amb els joves, i jo, quan parlàvem de l'oci nocturn i del 2 de maig, els hi preguntava, però escolteu, però vosaltres marxeu a Barcelona o a qualsevol altra ciutat a prendre una copa perquè Sitges és massa car? I la resposta va ser contundent, em deien no. És a dir, no és que una copa, un combinat et costi més a Sitges que et pugui costar en un bar de moda dels que ells ara freqüenten a Barcelona. És que senzillament hem generat un marc mental en el que s'ha considerat que Sitges no és un lloc amable per sortir de nit. Això ho hem de revertir immediatament, perquè a més els empresaris de l'oci nocturn hi estan posant molts esforços. I el propi carrer 2 de Maig jo crec que està fent un esforç col·lectiu perquè hi hagi una situació diferent a la que s'ha generat en els últims anys, on hi havia bars que estaven generant un tipus de públic que feia que fos incòmode l'oci a la nit, especialment pels nostres joves. No?
I tornarem després. Una altra pregunta?
Això és el 6, sí, la número 6.
Pregunta número 6. Les entitats i associacions lamenten les constants dificultats i la poca empatia que sovint l'administració posa per poder organitzar esdeveniments. I el mateix ajuntament sovint els ha donat la raó. Què els diríeu a totes aquelles entitats que diuen escolta, hi ha tantes traves aquí que no sabem què fer?
No sé si et refereixes específicament a Prado i Retiro, que són les nostres entitats.
No, entitats en general. Perquè diguem-ne que aquestes dificultats molt sovint a l'hora d'organitzar esdeveniments no han vingut només per part de les dues grans entitats, sinó moltes petites associacions que també han volgut fer coses.
Aquest és un cas per mi molt paradigmàtic i que ens serveix molt per explicar i perquè els sitgetans entenguin com hem perdut 4 anys d'una manera molt trista, és a dir, 4 anys en els que el govern ha tingut més recursos de la història de la democràcia d'aquest municipi, 250 milions d'euros en total, i que hagués servit per posar ordre a totes aquestes coses. I et deia allò del Prado i el Retiro perquè em refereixo especialment a aquestes dues entitats, que són les que tothom coneix i que han patit i continuen patit perquè la reglamentació actual, la normativa actual, fa que s'hagin de complir un seguit de requisits que obliguen a les entitats a posar-se al dia amb moltes coses, no? Jo sempre he dit, i els he dit a ells, i ho dic també públicament, que una de les coses que a mi m'hagués agradat fer, si jo hagués tingut capacitat de gestionar el romanent d'aquest poble, és fer un conveni que permetés aportar una quantitat de diners a canvi que les entitats retornessin al municipi de Sitges, no?, per usos diversos, aportar els diners necessaris perquè d'una vegada per totes, cada vegada que hi ha un carnaval, cada vegada que hi ha un cap d'any o un esdeveniment de referència, no sigui un malson i passin coses com les que han passat recentment en aquest últim carnaval a Sitges. No? És a dir, no hi ha hagut una voluntat de planificar, és a dir, la manca de planificació, de tenir Sitges al cap i de planificar en àmbits diferents les coses que es podien fer amb els recursos públics ens ha portat aquest enuig o aquest desencís de la societat civil que es trasllada en el teixit associatiu. No? És una llàstima que haguem perdut aquests 4 anys quan hi havia recursos que a més es podien utilitzar d'una manera flexible, perquè potser ara, amb les noves normes que vindran de despesa, no podrem destinar diners, si és que ens en deixen algun, a aquest tipus d'actuacions, o si més no, serà més complicat acompanyar el teixit associatiu, no? Malgrat tot, jo sí que vull deixar molt clar que Junts per Sitges tenim molt clar que és prioritari acompanyar les entitats, totes, perquè es puguin desenvolupar les seves activitats, perquè al final és acompanyar els nostres veïns, és a dir, les coses han de passar allà on els veïns i veïnes volen que passin.
Un apunt a partir d'aquí, en el futur serà més difícil establir convenis?
No és que serà més difícil establir convenis com a mínim si hem de tirar de romanents, no? És a dir, no sé si recordeu, tu segur, Vicenç, evidentment, però potser a la gent li costa més de recordar-ho, no? Fa uns anys, quan hi havia romanent, només es podien destinar a inversions sostenibles. Després de la pandèmia s'han trencat totes les cotilles i s'han pogut destinar, aquest ajuntament ha fet coses com destinar el romanent a despesa corrent, és a dir, a contractar personal, per exemple, no? Clar, això és molt perillós perquè genera una estructura fixa que veurem com és de sostenible en el futur, però en qualsevol cas veurem si els diners que tinguem de més o el marge econòmic que tingui l'Ajuntament es podrà destinar a fer coses com aquestes. Quan són els tercers i no ets tu el que decideix el que és sostenible, entrem en un problema. I això és el que no volem que ens passi. Eh? Recordem que hi va haver un moment en aquest poble que hi havia alguns interventors o interventores que se'ls havia d'explicar el que era el carnaval i l'important que era portar els diners a les entitats perquè no ho entenien. No? Per tant, entrar en aquests contextos de gestió fiscal o de gestió econòmica fa patir una mica, fa patir. Però nosaltres hi abocarem, evidentment, tots els esforços.
Un altre número?
T'he dit el 6, no? Doncs el 9.
Sí. Número 9. Lligant, gairebé. S'acaba el romanent de tresoreria, Sitges no revisa el cadastre des de l'any 2011 i tot dona a entendre que venen èpoques d'acordar-se el cinturó. Com es podrà pagar tot allò que voleu fer? Us atreviu a dir que no augmentareu els impostos?
Sempre que es pugui desitjable, evidentment, no augmentar impostos. Jo no crec que hi hagi cap cap candidat que a les portes d'unes eleccions digui no, jo vinc aquí per pujar impostos als ciutadans. El que passa és que a mi m'agrada molt, com he dit en algun moment aquest matí, a parlar al principi de realitat. Amb el cadastre veurem què s'ha de fer, quin marge hi ha i a què ens obliga la normativa. L'últim, efectivament, és del 2011, és com la bèstia negra, això de l'IBA i del cadastre. En qualsevol cas ens hi posarem, si els sitjatans ens fan confiança, que estic segura que sí. I com s'afrontaran totes les necessitats que Sitges té per davant? Doncs fent exactament tot el contrari del que s'ha fet aquests últims 4 anys, que és teixint complicitats amb les administracions que tenen diners i que se'ls ha de trucar a la porta constantment. Les que tenim més a prop i les que tenim més lluny, fixa't que fins i tot amb la Diputació de Barcelona, que és una administració supramunicipal, hem perdut moltíssimes subvencions de la Diputació perquè senzillament o no s'han demanat o s'han demanat malament. I això en boca de la pròpia Diputació de Barcelona, eh? És a dir, que estem enviant aquesta imatge de que aquí anem una mica, si em permets l'expressió, com de sobrats, no? I després el tema dels Next Generation. Ara a mi em fa molta gràcia perquè com sembla que haguem fet màgia al final del mandat, no? Hem desaprofitat moltíssimes oportunitats en tots els àmbits que porten aquests partits que han governat i que parlen de transició energètica, parlen de sostenibilitat, tot això s'hagués pogut demanar amb línies d'actuació que hi havia previstes i no s'ha fet. No s'ha fet. Ara hi ha aquest famós PSTD, aquest pla de sostenibilitat, que a vegades em feia gràcia perquè jo crec que no saben ni explicar molt. Es va fer corrents i a última hora, i això ho conec de primera mà. En qualsevol cas, és una bona notícia que hi hagi aquests diners per Sitges, que espero que puguem gestionar nosaltres. I malgrat això, hi ha moltes altres coses que no s'han fet, en l'àmbit de la mobilitat, en l'àmbit dels esports, per exemple, en equipaments esportius, la Diputació és una administració que ens pot acompanyar molt, és a dir, serà absolutament necessari teixir aquestes complicitats perdudes amb les altres administracions.
O sigui, us referiu a que Sitges hagués pogut obtenir bastant més que els 5 milions d'euros del pla Next Generation?
I mireu, en un tema cabdal que per mi és fonamental i em sap molt de greu dir que el debat que moderaves, Vicenç, fa 3 dies, l'alcaldessa va faltar la veritat. És a dir, va tenir la barra la senyora Carbonell de dir que havia fet el tràmit urbanístic de cessió dels terrenys a la Generalitat per la construcció del CAP nou. Això és mentida. Un tràmit urbanístic d'aquestes característiques ha de passar pel ple. Això no s'ha fet. Per tant, demanem una mica de rigor i de seriositat. Aquest govern no ha fet ni una sola gestió amb el Departament de Salut perquè el CAP nou o l'ampliació del que volen fer sigui una realitat. Els pressupostos del 2023, i això pot anar a qualsevol ciutadà a mirar-ho, no contemplen ni un sol euro en l'àmbit de salut en inversions a Sitges. I això és perquè aquest govern no ha treballat amb la Generalitat per tirar endavant aquells serveis necessaris. I per mi el CAP és el més important i no s'ha fet res. Ara no val portar el conseller en època de campanya electoral i dir que treballarem en el projecte. I a sobre dir que s'ha fet el tràmit, quan això no és veritat.
Un altre número?
El 13.
Número 13. Gairebé lligant. Ho estem lligant a partir de les respostes. Número 13. Els museus segueixen sense director, el Museu Romàntic segueix tancat, Can Fals amb el projecte aturat i el Mariseu de Terra pendent d'una reforma integral. Com creieu que es pot desencallar tot plegat tenint en compte que l'Ajuntament és membre del Consorci del Patrimoni?
Doncs, evidentment, treballant intensament amb la Diputació de Barcelona, que és l'administració majoritària en el Consorci del Patrimoni. És veritat que aquí han quedat assignatures pendents. El projecte del Romàntic no està aturat, s'està treballant. El que passa és que, malauradament, en l'època de l'anterior direcció es van fer coses no de la manera que s'havien de fer, s'han hagut d'aturar, s'han hagut de reendreçar, estan en el camí. Jo crec que la persona que està assumint en aquests moments aquesta responsabilitat ho està fent d'una manera impecable perquè no torni a passar allò que ha passat i que ha immobilitzat l'abans perquè a hores d'ara el Romàntic ja estés obert. Evidentment tenim una assignatura pendent amb el tema de Can Fals i amb el tema del Maricel de Terra. Ha de ser l'Ajuntament, també, el que demani molt intensament a la Diputació que prioritzi una actuació important perquè són projectes que requereixen d'una aportació econòmica fora del pressupost ordinari del Consorci del Patrimoni de Sitges. Jo crec que la bona notícia en l'àmbit del Consorci del Patrimoni de Sitges és que les xifres ens diuen que els nostres museus continuen sent atractius, que hem de continuar anhelant a que passin coses com les que tenim en el referent del passat recent, com en l'any Ramon Casas, i també dir-vos que no hi ha encara nova direcció, però que està, si la convocatòria no està feta, està molt a punt de publicar-se i que això resoldrà, afortunadament, massa temps després, no et dic que no, es resoldrà en breu.
Un nou número?
L'11.
Número 11. Ficaríeu càmeres de seguretat a determinades zones de Sitges? A quines us deixarien posar-les?
Jo crec que preservar la identitat de les persones és sempre l'objectiu principal. No podem parlar de càmeres sí o càmeres no, perquè depèn del lloc que estem parlant. hem de pensar en la necessitat o no de posar-les. Les càmeres que ens vigilen haurien de ser sempre l'última solució, però també és veritat que aquest és un tema que s'ha de parlar amb els cossos de seguretat, també tenint en compte la normativa, que no és la local, que és una normativa superior, i saber fins on podem arribar i fins on hem d'arribar. No? El tema de la seguretat es mou molt més sempre per les percepcions que no pas per el que a vegades ens diuen les xifres, però està clar que aquesta és una prioritat que hem d'assumir en el minut número 1 d'un mandat, i jo, si sóc alcaldessa de Sitges, una de les primeres coses que faré és convocar una junta local de seguretat, perquè s'ha de traçar un pla amb una complicitat evidentment amb els cossos de seguretat, però sobretot també amb el govern, no? I saber cap a on volem anar. Sobretot, a més, posant molt en valor i respectant la feina dels cossos de seguretat, que jo he trobat a faltar aquest respecte cap a la feina que fan els cossos policials, i hem d'avançar. Una de les coses que crec que és molt important i que m'ho han demanat molts veïns i molts veïnes, no? La policia està al carrer, però per les dinàmiques que sigui, moltes vegades hi són en vehicle, no? O amb la moto, o amb el cotxe, i jo trobo que els sitgetans, o sigui, em reitera moltíssim, els sitgetans troben a faltar el patrullatge a peu, no? Fixa't que és una cosa que ens remet una mica al passat. Mm-hmm. Està clar que hem de prioritzar el que la ciutadania se senti confortable pel lloc per on camina. A mi m'agradaria que les càmeres no fossin de cap manera la solució, però si en algun moment cal, doncs s'haurà d'estudiar.
Com altres candidats i candidates, plantegeu més dotació policial o millor gestió de la plantilla?
A veure, és evident que quants més recursos policials tinguem, millor, sobretot perquè a Sitges tenim reclamacions importants que nosaltres hi som molt sensibles, tenint en compte la nostra fesonomia. Hi ha el poble de Garraf i tota la zona de les botigues que reclamen patrullatge pendent, i que pels efectius que tenim en aquests moments no és possible que hi hagin patrulles permanents, no? Per tant, clar que ens calen més recursos, i sempre que sigui possible caldrà augmentar la plantilla de la policia local. Però tenint en compte els números d'aquest ajuntament, és important no fer promeses que després no es poden complir.
Un nou número?
El 10.
Número 10. No hi ha entitat esportiva que no necessiti espai, i els espais manquen fins al punt de poder afirmar que existeix un dèficit crònic. Podeu garantir alguna actuació en aquest sentit els propers 4 anys?
Sí, una actuació que garantirem està clar que és la de fer un pla d'equipaments esportius. Una altra cosa que hem reclamat durant 4 anys conjuntament amb el pla de mobilitat i que no s'ha fet. És a dir, aquest ha estat el govern dels pedaços, perquè hem anat dient que ara sí cobrirem això, que ara cobrirem allò. El primer que s'ha de fer, Vicenç, és tenir una diagnosi. No tenim una diagnosi de les necessitats reals. Sabem l'atenció que estan passant molts clubs, la rítmica, fins i tot el bàsquet, l'hoquei, que vam estar parlant l'altre dia amb les noies de l'hoquei. No? És a dir, hi ha una atenció per manca d'equipaments. És veritat que a Sitges hi ha moltes opcions que segurament s'estan desaprofitant i no s'ha endreçat res. No? Per exemple, si en paral·lel al dibuix de les equipaments que tenim ara, tenint en compte que evidentment un tercer pavelló falta, perquè segurament ja haurien d'anar fins i tot pel quart, tenint en compte el número d'habitants que tenim en aquest municipi, és a dir, està clar que un altre equipament ens fa falta. Veurem amb quina rapidesa el podem construir. Però a banda d'això, s'ha d'endreçar, però endreçar tenint una foto clara de les entitats i dels clubs esportius que hi ha, i quina és la dinàmica i també les perspectives de creixement, no? Perquè parles amb tots, és a dir, és igual que parlis amb el bàsquet, que amb l'hoquei, que amb el futbol, és a dir, la pràctica de l'esport afortunadament va creixent, i per tant no podem fer actuacions a curt termini, sinó que hem de planificar el que pot passar en els propers 10 anys. Això per una banda, i a partir d'aquí planificar i cercar els recursos necessaris per aconseguir tenir els equipaments que permetin tenir el mínim d'atenció possible i que les famílies no pateixin per haver d'anar arrossegant els materials com passa la rítmica, no? D'un lloc a l'altre. D'altra banda, una cosa molt important i que no m'agradaria deixar de dir en l'àmbit de l'esport és que quan nosaltres governem farem el possible per retenir les instal·lacions del Club Natació al poble de Sitges. No han arribat a temps, afortunadament, perquè la voluntat del govern actual era una altra, i no volem de cap manera que Sitges perdi unes instal·lacions del tot necessàries pel nostre municipi.
Un altre número?
El 5.
Número 5. Ni que es desenvolupi tot el sòl que està previst amb aquest objectiu, el 2030 Sitges no arribarà ni al 4% d'habitatge públic del parc total d'habitatges de la vila, quan la Unió Europea recomana un mínim del 10%. Què faríeu per augmentar ràpidament el parc d'habitatge públic?
Doncs posar-nos a treballar amb l'habitatge ja construït, perquè l'habitatge que ja està construït i que pot servir de lloguer formi part de la bossa de lloguer assequible amb incentius, per exemple, fiscals. Acompanyar els propietaris de pisos que poden ser de lloguer perquè tinguin una rebaixa considerable amb l'IBI que permeti garantir que els cedeixin per l'ús del lloguer. Hem de revertir dues coses, és a dir, aquí es matarien dos ocells d'un tret i aquí hem de pelar una mica a la consciència de tots plegats, és a dir, a vegades hi ha famílies que et diuen que els fills o les filles han de marxar del municipi perquè no troben un pis que comprar o llogar, però curiosament també hi ha famílies que tenen pisos que s'utilitzen pel tema de l'ús turístic i en alguns casos fins i tot ni legalitzat, no? Per tant, aquest és que és un sacseig importantíssim, és a dir, en paral·lel a la revisió d'aquells habitatges d'ús turístic que no estan legalitzats, s'ha de treballar per fidelitzar els sitgetans i sitgetanes que han de poder tenir un avantatge posant aquests pisos a disposició del parc públic.
Permeteu-me, quan la consciència pela la butxaca?
Quan la consciència pela la butxaca hem de pelar-nos a tots plegats perquè els problemes, que són col·lectius, i aquest n'és un, no té una única solució des de l'administració. De la mateixa manera que no volem que hi hagi segons quin tipus d'establiments al nostre poble, hem d'apel·lar a la consciència i pensar que potser, potser tot no passa per tenir 100, 200 o 300 euros més a la butxaca si volem tenir un poble com el que enyorem moltes vegades, no? I tant, doncs hem d'apel·lar a la consciència perquè la butxaca no diguem que no sigui el més important, però no sigui l'única cosa important.
Apunto també, perquè heu estat especialment insistent en la vostra crítica a l'estratègia del govern a l'entorn del conveni amb aquestes fundacions pel desenvolupament de pisos. I a la vegada aquesta crítica ha vingut contrapassada des del govern en el sentit de que durant la legislatura de Miquel Forns no es va construir cap pis. Es pot contrapassar d'una manera aquestes dues cares de la moneda que molts tenen a casa seva?
Jo la primera cosa que us vull dir és que no sóc Miquel Forns i que jo no he format mai part del govern de Miquel Forns, perquè, clar, és a dir, al final, és a dir, no, això per començar, entre d'altres coses, perquè hi ha qüestions troncals com l'Agència de Turisme, etcètera, que tenen, en les que tinc una visió absolutament diferent.
En qualsevol cas, la candidata de Junts per Sitges, que era el partit, d'alguna manera, que va gestionar el partit, declinació del partit, declinació, com ho vulguem dir.
No, no renegarem pas, però en qualsevol cas, és veritat que en aquell mandat, en el que la Rosa Tubau va tenir a la part, fins al tram final del mandat de responsabilitat en l'àmbit d'habitatge, es va fer un acord important que ha permès posar les bases perquè ara molt ràpidament es poguessin tirar endavant aquestes tres promocions. Per què no és el nostre model? Per què hem cedit el sòl públic, ens agradi o no, a gestions, a mans privades i, a més, a un període molt llarg, gairebé un segle, 75 més 24, i, de fet, és que ja hem vist els primers problemes. És que això ja està passant, és a dir, els inquilins han hagut de contractar els subministraments amb empreses paral·leles de les fundacions i han hagut de també contractar l'assegurança a empreses paral·leles de les fundacions. La setmana passada es va inundar un traster de la primera promoció. Vaig haver de trucar jo a la regidora perquè els llogaters estaven desesperats més de 24 hores després perquè ningú els hi feia cas, ningú els atenia. És a dir, no tenim el control del que està passant allà. I això que no ha passat ni un any. Imagineu-vos com estarem si no revertim això d'aquí un temps. És a dir, hem cedit el sòl públic i aquesta és la realitat. I per tant entenem que han d'haver altres fórmules, la de que siguem els promotors i això que us explicàvem, el tema dels incentius fiscals. Sí, sí.
Un nou número?
A l'1.
Què faríeu a Vallcarca? Recuperaríeu l'entorn natural o aposteu per un projecte del tipus que presenta la propietat de la fàbrica de ciment?
És que no podem posar en contraposició la sostenibilitat i la preservació de l'entorn amb les oportunitats de desenvolupament econòmic pròvia d'aquestes trampes morals i d'aquestes etiquetes i d'aquests clichés. Es pot preservar l'entorn, es pot tenir cura d'un espai natural que tots estimem a la vegada que generen activitats econòmiques sostenibles d'indústria neta i que facin possible que allò sigui una gran oportunitat per generar una activitat econòmica alternativa i complementària al turisme. No és incompatible preservar l'entorn amb desenvolupar una opció per Vallcarca, que doni moltes possibilitats al teixit productiu de Sitges.
Del que heu vist del projecte, us preocupa alguna cosa? Del que heu vist, del que s'ha sabut?
Del que s'ha sabut, perquè en aquests moments jo crec que estem encara en una fase molt inicial i que no convé ara que ningú aixequi la mà i es faci una foto amb una cosa concreta. Hi ha un projecte que és molt atractiu, però no ens podem fer trampes al solitari. Aquest projecte té una part important destinada a l'ús residencial, als habitatges. En aquests moments, urbanísticament, allà no s'hi poden fer d'habitatges. Per tant, això serà un procés molt llarg. Sitges ha de parlar sobre això. Aquí sí que realment hem de generar un debat important del que volem que passi a Vallcarca, però el que està clar és que el que no podem fer, és a dir, la nostra opció no passa per no fer res, és l'opció d'alguns altres projectes polítics. Nosaltres diem sí, Vallcarca és una gran oportunitat, allà hi han de passar coses i hem d'aconseguir el màxim comú denominador perquè el que passi ens agradi i ens torni a il·lusionar a tots, que és el que ens falta molt a Sitges, recuperar la il·lusió col·lectiva. Segurament Vallcarca pot ser una oportunitat.
Penúltima pregunta.
4.
Què faríeu amb el Top Manta que no s'hagi fet fins ara? Des d'un ajuntament es pot resoldre aquesta situació?
Hem dit moltes vegades que aquesta situació no té una única solució només des de l'ajuntament. Aquí interpel·len qüestions del marc legal a l'Estat, i per tant és una situació complicada, però des de l'Ajuntament es poden fer coses. El que no ens agrada és el que s'han fet en aquests últims 4 anys, perquè nosaltres entenem que aquestes persones que estan venent mercaderia il·legal i que han vingut al nostre país per buscar una oportunitat, deixar-los continuar venent d'aquesta manera és perpetuar-los en situació de vulnerabilitat. Se'ls ha d'acompanyar en plans d'ocupació i en regularització, que no podem només fer nosaltres, eh? I què s'ha de fer? Aquí també, interpel·lar la consciència col·lectiva, Vicenç. Aquests senyors estan allà perquè algú els hi compra. Per tant, la primera pregunta que ens hem de fer nosaltres és si hem de continuar generant aquesta situació. Si els manters, si els venedors no venen, no vindran a Sitges. Per tant, hi ha coses que es poden fer. La primera, i em sap greu perquè potser a algú no li agradarà, però quan nosaltres governem, i si sóc alcaldessa, hi ha d'haver una campanya de comunicació molt més invasiva, recordant a la gent que està duent a terme una pràctica il·legal. No es pot comprar mercaderia il·legal, no es poden comprar falsificacions. Hem de començar per aquí. I en paral·lel, al toc d'atenció i fins i tot a la sanció al comprador s'ha de treballar per acompanyar aquestes persones que volen treballar. Ells volen treballar. Per tant, els hem d'ajudar a treballar d'una manera legal, no il·legal.
I la darrera pregunta és el número 3.
3, exacte.
Que tampoc no és un tema menor i no ho ha estat per Junts per Sitges al llarg d'aquesta legislatura. Creieu que Sitges depèn massa del turisme? Creieu que cal regular la massificació en determinades zones de la vila? Com revitalitzaríeu l'oci nocturn?
Sitges ha de recuperar el sentiment de ser una vila turística. Fixeu-vos, a l'haver creat aquest divorci i aquest mal karma, em permeto dir, entre l'Ajuntament i el sector, ha fet que a Sitges li molesti el turisme en massa casos. Jo crec que això és molt perillós. El que s'ha fet en aquests últims anys és molt perillós, Vicenç. I per això jo parlo sempre de recuperar les complicitats. No, això no va ni de pleitesies ni de res de tot això. L'Ajuntament té l'obligació d'entendre'ns amb el principal sector econòmic de Sitges. Sitges sempre ha estat orgullós de sentir-se una vila turística i ara això no li està passant. Sitges no se sent orgullosa, Sitges no s'agrada i això no pot ser. I el que té Sitges com a condicionant natural que hauríem de mimar i cuidar, no podem no cuidar-lo com ha passat en aquests 4 anys. Hem de pactar un model. El model no el pot pactar un ajuntament. El model s'ha de pactar en la complicitat dels agents externs i hem de dedicar les hores que calgui a generar les discussions que calguin per traçar un full de ruta de quin tipus de turisme volem a Sitges. No podem anar fent coses i dient que tenim etiquetes de sostenibilitat i que som biosfèric i que l'esforç l'estigui fent només realment l'empresa privada i que nosaltres ens dediquem a posar etiquetes que al final no serveixen de res. No pot ser que no tinguem espai per aparcar, no pot ser que no hi hagi una mobilitat sostenible, no pot ser que no sapiguem quin tipus d'esdeveniments són d'especial interès o no. I això no pot ser perquè està passant, però està passant amb un divorci en el discurs i en el diàleg. No? Hem de recuperar aquesta il·lusió col·lectiva, hem de pactar un model turístic que aposti menys per la massificació i més per la qualitat, en el que càpiga tothom. No? Aquesta és la gran assignatura pendent del nostre poble. Hem de tornar a recuperar aquesta condició de municipi turístic singular i que sigui absolutament compatible i plaent amb la vida dels sitgetans i les sitgetanes. El centre del poble s'està buidant perquè no hi ha ordre, perquè no s'ha posat un pla estratègic. No podem convertir el centre de Sitges en un parc temàtic. És que és urgent recuperar la complicitat amb el sector i amb els veïns per definir un model.
Enteneu, per tant, que sí que hi ha aquesta sensació, o que molts vilatans poden tenir aquesta sensació de pressió?
Clar,
en determinades zones de Sitges.
Tenim aquesta sensació de pressió perquè ara ve molt visitant d'un dia que fa que s'ompli especialment el centre del municipi i sense complexos hem de dir, escolteu, ens interessa generar això o preferim ocupar Sitges amb un altre tipus d'oferta que generi també un altre tipus de dinàmica turística o de visitants. És que ho hem d'afrontar sense complexos, això, i no s'està fent. Només estem parlant tota l'estona d'etiquetes que no porten enlloc i que no acabem d'explicar. Què vol dir turisme sostenible? M'ho podeu explicar? És que s'ha d'explicar, i això el govern no ho ha explicat en 4 anys. Hem de decidir si volem prioritzar el turisme que en un moment, als anys 60, Sitges va decidir que no havia de ser el model, és a dir, fa no tantes dècades, aquest poble, en el meu criteri molt encertadament, va decidir que Sitges no havia de ser un destí de tour operadors. Allò va ser una decisió. Jo crec que, sobretot en aquests últims 4 anys, hem manllevat aquest llegat que va fer que tinguéssim un tipus de turisme determinat. Això no se soluciona dient que som sostenibles i no portant sorra a les platges. Se soluciona decidint quin model volem i si volem que hi hagi determinats serveis a les platges, en quin tipus d'oferta hi ha a les platges, als hotels, als restaurants, i anant tots cap al mateix camí, que és exactament el que no ha passat.
Hem acabat les 13 preguntes. Alguna cosa fonamental que us agradaria dir que no hagueu dit?
Jo vull dir que necessitem que el dia 28 els sitgetans i les sitgetanes aneu a votar. Jo sé que hi ha una sensació de desencisme important de pensar que a Sitges són molts partits i que ningú tindrà la solució. Jo vull dir-vos que el projecte que encapçalo l'encapçalo amb un equip de dones i homes amb moltíssima experiència en l'àmbit privat i en l'àmbit públic, i sobretot dir-vos que una altra manera de gestionar l'Ajuntament és possible, que n'estic convençuda, que ho sé, i que tot això ho farem tirant endavant els projectes estratègics, però sobretot llevant-nos cada dia pensant en que Sitges ha de recuperar aquesta il·lusió perduda en aquests últims anys i que hem de sentir-nos orgullosos de ser sitgetans i sitgetanes com ens agrada tant en aquest poble i que, malauradament, massa sovint aquests dies he sentit que s'ha perdut. Una altra manera de governar aquest poble és possible i, si ens fan confiança, doncs a partir del dia, no 29, sinó a partir del mes de juny, ho farem possible garantint els drets i les oportunitats per tothom.
Mònica Gallardo, gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies, Vicenç.
Seguim.